Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us hem explicat només arrencar el programa, les xifres de nous contagis a casa nostra continua creixent. De fet, l'última dada, la d'ahir, que s'ha d'actualitzar d'aquí a poc més d'una hora aproximadament, ja ens diu que estem detectant el doble de contagis avui que no pas fa tot just 10 dies, per exemple. És evident que la situació i la percepció de la pandèmia a casa nostra en només aquestes dues setmanes ha canviat d'una manera contundent, no només pel que estem detectant nosaltres, també pel que estem explicant-vos cada dia que està passant a Europa, especialment al centre i al nord, per com hi està avançant la pandèmia i com els països estan fent moviments per endurir les mesures. Estem parlant de Dinamarca, d'Alemanya, estem parlant de Bèlgica, estem parlant del Regne Unit, entre molts d'altres països on veuen com avança aquesta malaltia. A casa nostra, per exemple, també a les escoles són un reflex de com està creixent la malaltia, perquè cada vegada són més els grups que s'han de confinar per casos entre nens, sovint asimptomàtics, però casos positius en definitiva. Per sort, tota aquesta situació encara no està arribant amb força als hospitals catalans, tot i que sí que s'està notant d'alguna manera. El doctor Robert Guerri és metge adjunt del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador també d'hospitalitzacions per Covid-19 a l'Hospital del Mar. Doctor Guerri, com estem? Molt bon dia.
Què tal, Pol? Molt bon dia.
Gràcies per... Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Com definiria la situació en la qual ens trobem ara mateix?
Estem una mica tots a l'expectativa de veure que, realment què és el que passa. És veritat que, com molt bé deies, la taxa de positius està sent molt alta i, per tant, noves infeccions està sent molt alta. També és veritat que això, en aquest moment, no s'ha traduït en un increment de la pressió assistencial ni molt en els CAPs ni molt en els hospitals. Per tant, estem esperant a veure com evolucionen les coses.
Clar, les dades nosaltres les anem coneixent cada dia. L'altre dia, parlant amb la doctora Campins, per exemple, no, li feia la reflexió de que si alguna cosa m'ha après en tot aquest temps és que, clar, els números no ens diuen el que passa ara, no? Ens diuen el que estava passant fa 15 dies a casa nostra, no? I per tant, doncs, caldrà veure al final això en què es tradueix. Però suposo que la primera lectura, i molt important, i la lligo amb una de les imatges del dia, d'una fotografia que no sé si l'ha pogut veure, que és la de la portada de La Vanguardia. Aquesta situació segurament es produeix perquè hi ha molta gent que està vacunada, i la manera d'aconseguir que el que passava fa 15 dies no empitjori és que ens seguim vacunant, no?
Clar, de fet, dic que estem a l'expectativa, perquè si amb aquests mateixos números que estem veient ara estiguéssim l'any passat on no hi havia vacuna, estaríem tots ja en una situació d'alerta i de preparar totes les, diguem, tot el sistema sanitari per atendre una nova onada, diguem, d'hospitalitzacions, no? Pneumònies greus, com hem veure. La realitat és que això ha canviat i el que hi ha de diferent l'any passat i aquest any és la vacunació. I afortunadament, al nostre país, la taxa de vacunació entre la població adulta és molt alta. És molt més alta o és bastant més alta que en altres països. Pensi que en aquest moment aquest 5-10% de diferència de la població vacunada realment fa la diferència entre tenir la infecció controlada més o menys i tenir-la descontrolada a nivell hospitalari o sanitari, no? Per tant, jo per això dic, crec que la situació és una situació que hem d'estar alerta, hem d'estar vigilants, ja s'estan prenent mesures o s'estan avaluant mesures, però crec que no podem dir el mateix ara que el que dèiem fa un any que no teníem la vacuna. És una situació complexa perquè el virus continua present i això ho sabem, però hem d'esperar a veure com evoluciona i sobretot intentar, el que hem intentat fer d'alguna manera, protegir el sistema sanitari per poder continuar tenint altres malalties.
El que també sabem, després de tota l'experiència que hem acumulat amb la pandèmia, en tot cas, és que les mesures que s'han de prendre, quan abans es prenen, millor, no? És a dir, que intentar avançar-se en la mesura del possible sempre és més efectiu que anar a remolc de l'increment de les dades. En aquest sentit, la recomanació d'ampliar el certificat Covid s'hauria d'intentar prendre amb la màxima celeritat possible?
Sí, el certificat Covid, que és una bona eina, perquè d'alguna manera el que ens garantirà o d'alguna manera proporcionarà una certa garantia de que en un espai tancat, un espai on el risc de transmissió és molt alt, les persones que estiguin a dins tinguin un baix risc de poder transmetre, d'estar malaltes i poder transmetre la infecció, que això és un aspecte important. És una eina útil i quan abans s'implanti, millor. I sempre ho diem, però crec que és molt important. El certificat Covid no és una obligació de vacunar-se, tot i que jo crec que ens hauríem tots de vacunar, però no és una obligació de vacunar-se. El certificat Covid té tres facetes que permeten d'alguna manera o vacunar-se o d'alguna manera garantir que no ets un portador de la infecció mitjançant un test en el temps de validesa del test o haver passat de forma més o menys recent la infecció. Per tant, no és una obligació vacunar-se, sinó que és d'alguna manera una garantia de que una persona determinada, en un moment determinat, té un risc baix de poder transmetre la infecció.
En aquest país hem debatut molt sobre aquesta obligatorietat o no de vacunar-se i hi ha un consens bastant global que no s'ha de fer aquesta obligació de la vacuna, però hi ha un debat que potser no s'hi ha aprofundit tant que potser s'hi ha arribat el moment de començar a posar restriccions als qui no s'han vacunat, no? Que això, ahir Angela Merkel ho deia a Alemanya, a Àustria ja ho han aplicat, a Bèlgica estan fent també ja confinaments selectius. Tenint en compte que ens arriba l'hivern, el Nadal, ara hi entrarem i tot el que pot comportar, sense entrar a obligar a ningú, comença a ser el moment de que els no vacunats tinguin clar que no podran fer el mateix que els vacunats, per exemple?
Jo, miri, crec realment molt en la llibertat individual i en que cadascú pugui escollir, per exemple, el fet de vacunar-se o no vacunar-se. Crec que èticament no podem obligar amb algú a vacunar-se. De totes maneres, això implica també que les persones no vacunades han d'entendre que, d'alguna manera, poden ser un risc per ells mateixos i per altres persones i, per tant, no poden estar en igualtat de condicions en un moment donat per exemple, accedir a espais tancats on el risc de la transmissió de la infecció és molt alta o per fer algunes activitats que, d'alguna manera, doncs això, tenen un risc alt de transmissió. Per tant, No voldria parlar de restriccions i de més, però únicament, bueno, si en exercici de la llibertat un decideix no vacunar-se, la conseqüència d'això, perquè això ha de tenir conseqüències, és que potser en alguns espais, precisament perquè suposa un risc per ell mateix i per altres persones, doncs no pugui estar. A mi això em sembla raonable i sobretot em sembla proporcional.
Ah, ha començat una mica una reacció a això, no? És a dir, portem uns quants dies ja explicant que hi ha països que estan recuperant restriccions madures i severes, a Bèlgica estan ja obligant a teletreballar durant 10 dies seguits, que no és confinar-se a casa, però si sembla força. A Àustria ja han fet aquest confinament. Aquí hem començat a parlar d'extendre l'ús del certificat Covid i una de les conseqüències que hi ha hagut d'entrada és que la vacunació ha repuntat a casa nostra, no? I que fins i tot a l'Hospital de Sant Pau aquesta setmana estan tornant a registrar cues per vacunar-se.
Bueno, això és una bona notícia. Ho hem dit des del principi i malauradament, com que no tenim un tractament en aquest moment que, no, d'alguna manera elimini el virus, sinó que hem d'alguna manera conviure amb el virus, la vacuna és una manera de bloquejar la transmissió i de prevenir les formes greus. La vacuna és una eina extremadament útil en aquest moment i crec que qualsevol mesura encaminada a fer incrementar les taxes de vacunació, fantàstic. Però ja dic, jo crec que hem de ser més conscients, no? Les persones, sobretot una mica l'apel·lació a les persones no vacunades, no? Entendre que, escolti'm, no obliguem a ningú, però que entenguin realment la utilitat del que implica vacunar-se. S'estaran protegint ells mateixos i estaran protegint altres persones. I jo crec que hem d'intentar convèncer per la via dels fets, que realment és una eina eficaç i segura, no per l'obligació. De totes maneres, ja dic, qualsevol mesura, i no crec que el certificat Covid tingui com a, com a, com a objectiu últim el obligar la gent no vacunada a vacunar-se. Jo crec que el certificat Covid, la idea del certificat Covid és realment protegir a les persones no vacunades i protegir a les persones també vacunades en espais tancats on el risc de transmissió és molt alt.
Sí, no, segurament no és l'objectiu, però jo li plantejava si que com a mínim la relació causa-efecte, evidentment, no la podem imputar perquè hauríem de fer, no?, anar preguntant a les cues persona a persona si aquest és el motiu que els porta, no? Però si més no és sospitosament coincident, no? Diguem-ne que haguem introduït aquest debat a casa nostra de que per anar als bars, anar als restaurants, que per anar als gimnasos, que per anar al cinema, que per anar al teatre caldrà o pogués caldre el certificat Covid i alhora veure, no?, el que està passant a altres països, cada cop i volta hi hagi persones que hagin decidit que sí, que finalment la vacuna se la posen.
Sí, i té raó que és difícil imputar una relació de causa-efecte, però probablement al final, si jo vull mantenir una vida més o menys normal amb aquesta condició i com a condició és que per poder accedir als espais, sobretot tancats, hagi d'estar vacunat, doncs al final, si algú tenia dubtes, no s'havia vacunat o havia deixat estar, doncs el més probable és que precisament per poder continuar aquesta vida més o menys normal es vacuni, el qual em sembla bé. És lògic i és raonable.
Si ens demanen el certificat Covid per estar en espais tancats compartits amb d'altres persones, com els bars o els restaurants o el cinema o el teatre o el gimnàs, no tindria sentit fer-ho també a la feina? Ho dic perquè comença a haver-hi persones que comencen a tenir una certa recança d'ara quan arribi l'hivern i potser les finestres no estiguin tan obertes com fins ara, etc. i que diguin, escolta'm, i per anar a treballar perquè no el podem fer servir, el certificat Covid, per exemple. Ho dic perquè a les feines hi ha gent, és a dir, tu treballes amb molta gent i hi ha també visites, no? Gent que va, que ve, que entra, que surt.
Aquí hi ha diverses coses. La primera és que és veritat que per la feina i per un tema ja fins i tot ètic no pots exigir a ningú el fet de vacunar-se, no? Perquè
Itàlia ho ha fet,
Sí, en el nostre entorn jo no sé, bueno, s'hauria de... Ja ho sé que Itàlia ho ha fet. Jo no sé si això èticament... bueno, s'hauria de... Jo crec que com a mínim té algunes consideracions ètiques que s'han d'avaluar. Crec que de totes maneres, i això també és important, els llocs de treball, els llocs de feina han de garantir que d'alguna manera es puguin mantenir l'entorn on el risc de transmissió de la infecció sigui baix. I això implica distàncies de seguretat o distàncies, diguem, adequades, ventilació adequada, això és molt important, el fet de portar en tot el moment l'ús de la mascareta, si hi ha una situació de diguem, d'espais tancats i, de més, intentar evitar les aglomeracions a dins, és a dir, s'ha d'intentar buscar la manera de que l'entorn de la feina sigui segur. També és veritat que al nostre país la taxa de vacunació en població adulta és molt més alta i jo crec que hem fet nosaltres, com a població, les coses raonablement millor que altres països i aquesta diguem, mesura que podríem catalogar d'extrema, com el fet d'exigir fins i tot el certificat Covid per accedir a la feina, que ja dic, com a mínim crec que mereix una valoració ètica per veure, no, els pros i els contres. Crec que en el nostre entorn hi ha altres formes perquè estem en una situació significativament millor que altres països.
Sí, m'agradaria parlar una mica de la vacunació, justament, perquè aquests dies han anat sortint algunes informacions, algunes notícies, i així ens anem situant. D'entrada, aquesta aprovació, semàfor verd per tercera dosi per a totes les persones a partir de 60 anys. En principi, això sembla que s'haurà de començar a aplicar a partir del mes de desembre i durant el mes de gener. És important que les persones que tenen a partir de 60 anys apostin per posar-se aquesta tercera dosi de la vacuna?
Miri, la resposta és que sí. I cada cop més estem veient, i això és en base a la... Diguem, ja són dades, és evidència que s'han de generar a altres països i de més, i també en el nostre, perquè això nosaltres ho estem veient, a partir dels 6 mesos de l'administració de la vacuna, de les dues dosis, es produeix una disminució de la immunitat. Això, que és més o menys constant en tothom, no sabem encara realment quines implicacions té. El que passa sí que hem vist que amb alguns grups d'edat en el que... Però això ja se sabia, en el que ja la resposta immune és, diguem, una mica diferent amb persones més joves, i això estic parlant sobretot persones més grans de 70, també més grans de 60, sembla que a partir d'aquests 6 mesos això pot, d'alguna manera, incrementar, disminuir l'efecte protector i pot haver infeccions simptomàtiques. I, de fet, en aquest moment en els hospitals estem veient dos grans tipus de pacients que ingressen amb infecció activa per SARS-CoV-2, que són majoritàriament persones no vacunades i persones més grans de 70 anys ben vacunades, però que amb el pas del temps poden adquirir novament la infecció i fins i tot adquirir alguna forma greu. No?
Entenc que això...
No són la majoria, no, ni molt menys, però d'alguna manera, al final, avaluant el risc-benefici de fer una vacuna, una tercera dosi que doni un boost, és a dir, que doni un reforç en aquest grup de més de 60, jo crec que és el grup de moment ideal per fer.
No, jo ho deia perquè els que tenen entre 60 i 69 anys... És aquell grup que es van posar la vacuna d'AstraZeneca, quan hi va haver-hi aquell ball de vacunes, diguem-ne, no? Amb l'AstraZeneca, amb quines edats es feia o no, al final van ser les persones de 60-69 anys les que es van acabar posant la vacuna d'AstraZeneca. Jo l'explicació que vostè ha fet és una explicació que hem escoltat sempre associada d'una manera molt clara a les vacunes de Pfizer i de Moderna, però, per exemple, perquè Pfizer ells mateixos no, doncs havien fet informes en aquest sentit. Entenc que el procediment és exactament el mateix amb AstraZeneca i que, per tant, amb aquesta població seria especialment important, perquè si ens plantegem aquesta mesura amb una vacuna com Pfizer o Moderna, que d'entrada ens deien que tenien una eficàcia de 90% i escaig, en el cas d'AstraZeneca, que es quedava al voltant del 70%, encara deu ser més important.
Sí, a més, de fet, amb aquesta franja d'edat entre 60 i 70, l'estratègia que s'està plantejant vacunar en aquest moment per aquesta tercera dosi de record és fer una vacunació heteròloga, és a dir, canviar el tipus de... És a dir, no es posa una tercera dosi amb AstraZeneca, sinó que es posaria una tercera dosi amb mRNA. Això ja s'ha vist, i ara ja comença a haver dades prou importants, que produeix una gran milloria de l'eficàcia i de la resposta immune. No? Per tant, jo crec que és una estratègia adequada, precisament per això, pel que diu vostè. Vull dir, ja eren unes vacunes que sembla que tenien una eficàcia discretament inferior a les de mRNA, com Pfizer o Moderna, i a sobre el fet de fer un record vacunal amb una vacuna diferent sembla que pot tenir fins i tot un efecte addicional protector.
Creu que seria molt important en aquest grup d'edat explicar-los molt bé aquesta tercera dosi, justament per tota la discussió que hi va haver en el seu dia al voltant de la vacuna d'AstraZeneca, de quan van veure que al final semblava que com gairebé perquè els descartaven eren els únics que se la podien posar i se la van acabar posant molts d'ells amb la recança de què passaria, perquè clar, hem de recordar que quan van començar aquella vacunació era quan els episodis de trombos, vostè ho recordarà, no? Que hi havia aquell moment de i aquesta vacuna per aquí, no, doncs vinga, els de 60-69 que se la posin, i certament se la va posar, i molts amb la recança, no? De dir, bueno, és que és l'única que ens queda, no? Veiem que la bona, no? Era aquell moment que dèiem, la bona és la de Pfizer, i li tocava a tothom menys aquest grup, no? I aquells que van fer l'esforç de les dues punxades d'AstraZeneca, ara potser se'ls hauré d'explicar molt bé, no? Això que vostè ara apuntava, de per què ara Pfizer, de per què els hi anirà bé, de per què ho han de fer i de per què han d'apostar per aquesta tercera dosi, no?
Que jo crec molt positivament que han d'apostar per aquesta tercera dosi. Ja li dic, no és probablement una consideració general per tothom, però sí que és veritat que com és difícil preveure qui de les persones en aquesta franja d'edat tenen realment risc d'haver perdut una mica d'eficàcia de la vacuna, aleshores la manera de realment poder controlar això és... crec, vacunar tothom i donar aquest reforç a tothom. Això per una banda. Per l'altra banda, el que deia, sí que és veritat que va haver un moment de certa polèmica per l'increment dels casos de trombosi autoimmune o immune en els pacients com a reacció, diguem, molt infreqüent a la vacuna de tant AstraZeneca com Janssen. Això després es va dimensionar en el moment en el que s'han administrat, no?, més de 100 milions de vacunes d'aquesta, i realment la situació no ha sigut tan massiva com algú semblava que podia preveure, no? I per altra banda, la vacuna d'AstraZeneca és una vacuna és igualment eficaç. Tampoc podem transmetre el missatge de que es va vacunar amb una vacuna que no era eficaç. No és veritat, és una vacuna molt eficaç i que a més probablement el tipus d'eficàcia que confereix és una mica diferent a la vacuna de mRNA, però al final l'efecte, el que volíem, el que desitjàvem, que era protegir aquesta franja d'edat com a la resta, però l'efecte protector envers a la infecció i sobretot envers a la infecció greu o molt greu i fins i tot el fet del risc de morir-se, aquesta vacuna complia perfectament la seva funció, perfectament. El cas és que ara ens trobem en un escenari diferent en el que per un tema de, diguem, estratègia de compra i fins i tot amb ja recolzat per l'evidència científica en fer aquest canvi d'una vacuna determinada com basada en adenovirus com la de AstraZeneca a una vacuna amb mRNA, sembla que pot tenir un efecte, com a mínim és un efecte neutre, si no beneficiós. Per tant, crec que el que estem fent és d'alguna manera incrementar la protecció sense fer mal i per tant, crec que l'estratègia és una estratègia adequada i que crec que la por a aquesta vacuna o aquesta nova vacuna o aquesta nova dosis, jo crec que després ja en aquest moment portem 6.000 milions de dosis de vacunes administrades en el món, jo crec que això ara estem en un altre escenari, no?
Ara vostè ho plantejava, ahir l'Agència Europea del Medicament ja obria la porta d'una manera clara, no? A dir que aquesta tercera dosi al final ens l'haurem de posar tots. Aquest és un escenari que ens l'hauríem de plantejar a curt termini o estaríem pensant ja de cara a l'any vinent, per entendre'ns la població general, és a dir, entre els 12 i els 60, aquesta tercera dosi la necessitem de cara a aquest hivern o ja estaríem parlant de plantejaments més de cara a l'any vinent?
Miri, aquí hi ha tres aspectes fonamentals. El primer aspecte, que no el podem oblidar, és que hi ha molta gent en el món encara que no ha rebut ni una sola dosi de vacuna i això hauria de ser una prioritat. Hauria de ser una prioritat per un tema humanitari, però fins i tot, si volguéssim ser egoistes, hauria de ser una prioritat de forma egoista perquè mentre hi hagi algun lloc en el món on el virus es continuï replicant de forma descontrolada, hi ha risc de que aparegui una mutació que diguem d'alguna manera, pugui sobrepassar l'eficàcia de la vacuna i hauríem, en aquest cas, un escenari terrible en què hauríem de tornar a començar. Això en primer lloc. En segon lloc, quan se comença l'estratègia de la tercera dosi en països com el nostre, en àrees com la nostra, es fa sobretot pensant en que les primeres persones a cobrir, diguem, a protegir, són les persones que puguin quedar per precisament per aquesta disminució progressiva dels anticossos, que puguin quedar desprotegides. I aquestes són les persones de més risc. Quines són? Les persones de més edat, hem marcat 60 perquè sembla que amb els estudis és aquí on comença a ser més ràpid aquesta disminució amb el pas del temps, i les persones amb algun tipus d'immunodepressió. I estratègicament són aquestes les que interessen fer ara de forma més immediata. Quan aquestes estiguin, de forma progressiva, ja es parlarà de donar una dosi de record a la resta de la població, que probablement entrem la resta, i probablement serà a l'llarg dels propers mesos, no immediatament, no probablement per aquest hivern.
I els nens? La setmana, crec que és la setmana vinent que l'Agència Europea del Medicament començarà a estudiar la petició de Pfizer per autoritzar-la per aquesta vacunació entre els 5-6 anys i fins als 12, no? Aquest sector, aquest grup de nens petits. Aquests dies, quan es mira la taxa d'incidència dels nous casos a casa nostra, entre els nens està sent molt alta i, de fet, la quantitat d'escoles que estan confinades a dia d'avui, tot i que són molt poques, en el global de Catalunya, tripliquen les de fa 10 dies, no? Pràcticament. I sembla que la malaltia entre els nens continua sent asimptomàtica, però que està corrent, i això que els nens tampoc seria segurament el sector de població, el grup de població, on es facin més proves. Per tant, entenc que sí, hi ha força moviment, en realitat n'hi deu haver una mica més del que detectem. Té sentit plantejar-se vacunar els nens en la situació a la qual estem ara?
Miri, això crec que és una mica com sempre, no? Fer afirmacions taxatives de que sí o que no, sense mirar totes les possibilitats, és difícil. El meu parer, i ja dic, amb una visió una mica global, el meu parer és que sí. És que sí per diversos motius. I el primer de tots és que, una mica amb la mateixa racional, tenim un grup de població que no estan vacunats, en el que el virus circula lliurement. Circulació lliure del virus significa gran replicació, gran transmissió i potencialment risc de generar variants o fins i tot mutacions més grans que puguin d'alguna manera alterar el virus i fer-lo bueno, més transmissible o, en el pitjor dels casos, més resistent a la vacuna, no sé. És a dir, que el virus pot circular lliurement. Per tant, qualsevol barrera que puguem posar en la transmissió del virus i a la replicació del virus crec que és una eina útil. Per tant, aquest és un primer argument. I el segon argument important és que precisament si generem un reservori, és a dir, una àrea on el virus replica lliurement, perquè bàsicament perquè no hi ha protecció immunitària, és veritat que amb el temps s'acabarà generant naturalment. Però també és veritat que aquests nens actuaran a la seva vegada de transmissors amb persones del seu voltant. I estem parlant sobretot doncs, pensant en els avis o pensant en les persones que els cuiden i això, per probabilitat, doncs, pot portar a casos greus en persones en les que la immunitat hagi disminuït, no? Una mica relacionat amb el que parlaven abans. Per tant, jo crec que ja dic, d'entrada, probablement sí, acabarà sent una estratègia que s'adoptarà perquè s'està veient que el virus d'alguna manera ha canviat el seu objectiu i on s'està transmetent més, amb més eficàcia i de forma més massiva en aquest moment és la població infantil.
Clar. Jo desconec si vostè coneix alguna dada. Jo, com a mínim, no he llegit res al respecte i, per tant, no ho sé, li demano si vostè ho coneix, m'ho expliqui, si no, no. No sé, en països, per exemple, com els Estats Units, on ja es va aprovar, si s'ha començat a administrar, i més enllà dels estudis de la pròpia farmacèutica, es té alguna constància, diguem-ne, de si les reaccions que tenen els nens amb aquestes vacunes són exactament les mateixes que estan tenint els adults. Ho dic perquè hi ha molta, quan apareix el concepte vacuna nens, no? Jo conec casos, sí. No, fins i tot de pares que s'han vacunat i havent-se vacunat ells i tenint claríssim que s'han de vacunar ells i que ho havien de fer, poden tenir una certa recança si cal que els nens ho facin, no?
Totalment d'acord.
En els adults moltes sempre fem aquesta, no? Vostè mateix ho ha fet, no? De dir, escolta, portem no sé quantes vacunes posades i sabem que funcionen i que no passa res, per tant, poseu-les, no? En el cas dels nens, diguem-ne, comencem a tenir dades més enllà dels propis estudis de les farmacèutiques?
Comença a haver-hi dades, de fet, comença a haver-hi dades perquè hi ha països que ja ho estan fent, ja no estan administrant. És veritat que un dels efectes que s'havia atribuït o que s'havia associat amb aquesta vacuna, sobretot les vacunes de mRNA, és el que s'anomena una miopericarditis, que són inflamacions miocàrdiques que sembla que puguin estar d'alguna manera induïdes per la vacuna en persones susceptibles, no en tothom, i això és important. Sembla que això amb els nens també es podria presentar. I per mi, que sóc pare, una de les coses que realment em generaria més o em genera més controvèrsia en aquest sentit o que em genera, vull dir, més dubtes és precisament això, no? Però de totes maneres, posant en la balança el risc d'això i els beneficis obtinguts per la pròpia vacunació i sobretot pel fet de que al final aquesta és una infecció que de la mateixa manera que estem la vacuna coneixem uns efectes parcials i hem de veure una mica això, no? El que estem comentant, que estem aprenent sobre la marxa, també sobre la infecció. I sabem, perquè amb els adults ho estem veient, que hi ha adults que fan formes persistents de la infecció amb símptomes del tipus que sigui, no? I el que a mi també m'amoïnaria és pensar que el meu fill o els meus fills puguin tenir un Covid persistent o una forma persistent de la infecció doncs en un moment perquè l'han adquirit perquè no estàvem adequadament vacunats. No? Per tant, crec que a l'hora de valorar tot això s'han de valorar absolutament tots els aspectes. Sí els efectes adversos, que com a la vacuna, com a fàrmac, que és, els té, però també els té, però estan controlats, sabem quins són i a mi, d'entrada, no em portaria, per exemple, a administrar-me a mi mateix, però quan és en els nens, que és tot molt més delicat, penso també en l'efecte que pot tenir la pròpia infecció amb els nens. I una dada, el risc de miopericarditis, és a dir, el risc d'aquesta inflamació cardíaca associada a la vacuna, és molt superior quan es produeix la infecció. És a dir, que la pròpia infecció té molt més risc de produir una miopericarditis que la pròpia vacunació. Clar. Per tant, al final, a l'hora de valorar tot això, s'han de valorar moltes coses.
Sí, en aquest risc ja estàs exposat igual, tant si et vacunes com si et poses malalt. I si et poses malalt és molt més probable que et passi que no pas vacunant-te.
És molt més alt, sí.
Sí. Jo crec que una dada com aquesta és demolidora i és la millor manera d'explicar-hi a tothom, no? És a dir, al final, el coneixement i l'experiència científica també han de servir per això. Tres preguntes molt ràpides per acabar. D'entrada, suposo que totalment a favor de la decisió d'ahir del govern de fer marxa enrere. Hi havia damunt de la taula la possibilitat que els nens es traguessin la mascareta a l'escola, tal com està la situació ara, no tenia cap sentit prendre aquesta mesura, entenc.
Evidentment, jo crec que si estem parlant d'una situació com la d'ara d'alta transmissió comunitària, que hi ha molta gent i estem dient que precisament el gran focus en aquest moment són els nens, i qualsevol que tingui fills ho veu, que les últimes dues setmanes el número de classes confinats s'ha multiplicat exponencialment. Per tant, jo crec que té tot el sentit. Aquesta mesura ara és la que toca, mantenir les mascaretes.
Clar. Aquesta tercera dosi arribarà per tots els professionals, evidentment ja tocava, arriba aquesta ampliació per les persones a partir de 60 anys. Ahir en aquest programa la consellera de Justícia demanava que s'inclogués en els grups als quals s'hi posava una tercera dosi els presos. A les presons catalanes ara mateix hi ha un brot important a Brians 2, Hi ha un brot també a la presó de Ponent. Són moltes persones tancades, evidentment, per definició en aquell espai, compartint espais molt petits i moltes hores en espai interior i poques a l'aire lliure. Els presos haurien d'entrar en els col·lectius a qui posar aquesta tercera dosi?
Sí, probablement sí, precisament pel que deia, no? Vull dir, són persones que estan en un espai més o menys tancat, molt juntes, on que de vegades les normes de protecció, diguem, no són, tot i que s'intenten, però jo crec que sí.
I finalment, la setmana vinent, divendres, arrenca el Black Friday i la temporada comercial a casa nostra. La setmana següent hi ha el pont de la Puríssima, amb el moviment que comportarà, i ja sabem, per exemple, ja sé que aquest any, em deia, estem molt vacunats i l'any passat no, i per tant no té res a veure, però el record del que va passar a partir del pont de la Puríssima de l'any passat, allà està, diguem-ne, no? Ens la juguem els pròxims dies pel que fa a la pandèmia a casa nostra?
Miri, estem una mica veient les coses realment sobre la marxa en aquest moment perquè, bueno, és difícil saber què és el que passarà perquè és un escenari completament nou. Jo crec, de totes maneres, que aquí també entra un cert aspecte de comportament o de condició, diguem, individual. És a dir, portar la mascareta ben posada és fonamental, és a dir, una mesura barrera, estar vacunat és fonamental. I si un està simptomàtic i té símptomes, no? I sabem els símptomes, tos, febre, mal de gola, fins i tot sensació com el nas bloquejat, en aquests casos tastar-se. Tastar-se per saber si un és portador o no, i en el cas de que sigui portador, és a dir, que estigui infectat, que sigui simptomàtic, aïllar-se, no? Jo crec que si intentem mantenir aquestes normes, o aquestes, diguem, sí, aquestes normes, podem estar en un escenari diferent amb el que estava l'any passat.
Vaja, jo crec que claríssim. Per cert, passaport Covid per entrar a centres comercials, a favor o en contra?
Crec que és complicat. Al final, com diuen, no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. No? És a dir, sí, idealment s'hauria de demanar, però quin és el problema? Que això implicaria tancar les portes als centres comercials, posar una porta única, unes portes úniques i fer cues per poder entrar. Això, al final, és logísticament molt complicat. També és veritat que un centre comercial, si les coses es fan de forma més o menys raonable, i estic parlant, són interaccions curtes, no està en un contacte molt intens, dura molta estona amb un grup determinat de persones. Normalment són espais més aviat oberts, en el sentit que són sostres alts, vull dir que la ventilació és més fàcil i que a més, doncs, bueno, això, ja li dic que al final la logística també és important, no?
El doctor Robert Guerri és metge adjunt del Servei de Malalties Infeccioses i és coordinador d'hospitalització amb Covid-19 a l'Hospital del Mar, a banda d'un dels membres d'aquest comitè d'experts que assessora el govern català en matèria de Covid-19. És un plaer escoltar-lo sempre. Doctor Guerri, un plaer. Gràcies per haver-hi estat.
Pol, gràcies.
Que vagi
molt bon
bé.
Dia. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, Robert. És un quart de 10 del matí, fem una pausa per la publicitat i amb aquesta i la resta de qüestions entrem en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.